COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ha estat el Manuel Oliveros aquest matí en un esmorzar amb el president del Barça, Joan Laporta, al Camp Nou, on Laporta ha explicat a ell i a més periodistes diverses coses, com ara que a nivell econòmic seria factible afrontar l'operació Haaland, que ha xifrat en 250 milions d'euros, però atenció que ha dit també que ara mateix el millor situat per fitxar-lo seria el Manchester City. I creu la porta de més que el Real Madrid ho tindria tancat amb Mbappé. Ha donat també per fet el fitxatge de Christensen, el central danès del Chelsea. De seguida l'Oliveros ens amplia i ens explica què més els ha exposat la porta en aquest esmorzar d'aquest matí al Camp Nou. Entrem ja avui de ple en la jornada de futbol europeu, avui amb els dos primers partits de tornada dels vuitens de final de la Champions. Tenim Bayern de Múnich-Salzburg amb empat a un del partit d'anada i Liverpool-Inter amb 0-2 pel Liverpool del partit d'anada. Les mirades, però, es desvien ja cap a la cita de demà del Santiago Bernabéu. El PSG ha arribat a Madrid aquest matí amb Mbappé, evidentment, a la convocatòria, després de la trepitjada que va patir a l'entrenament d'ahir, que va encendre les alarmes, ni que fos per una estona. A COPE us venim informant des d'ahir a la tarda que Mbappé estarà en condicions de jugar i que per res del món es perdria la cita de demà. El Real Madrid tenia el dubte de Kroos, però estarà en condicions també de jugar. Sentirem de seguida a Ancelotti, que ha parlat aquest matí en la prèvia del partit. Aquesta tarda parlaran Pochettino i Neymar per part del PSG. A l'Espanyol sentirem Calero, que dissabte va ser titular en el partit contra el Getafe, després de molt de temps, va fer bon partit, després l'escoltem. El Barça femení ha anunciat la renovació de Mapi León fins al 2024. En bàsquet, el Barça juga a la pista del Fuenlabrada aquest vespre, a 8:45, és partit de Lliga CB, a la Champions. El Manresa es va imposar ahir a la pista del Treviso per 88-103. En atletisme, Duplantis ha establert un nou rècord del món de salt en perxa. La nova marca, 6:19, supera l'establerta per ell mateix fa un parell d'anys. En futbol sala, el Santa Coloma juga avui a la pista del Còrdoba, l'accés a la final a 4 de la Copa del Rei. I en waterpolo, avui hi ha partit de Lliga Mundial, Espanya-Alemanya, a la piscina de Sant Sebastià, a la Barceloneta. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i l'Elías Israel i les preguntes del dia Esports Cope que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui què ha determinat el salt de qualitat del Barça. Molt igualada està l'enquesta, eh? Creieu que els fitxatges d'hivern el 51%, que el treball de Xavi el 49%. En clau espanyol, us preguntem qui ha de jugar de titular dissabte al camp del Llevant, si Calero o Sergi Gómez. Voteu per Calero, la gran majoria, 85%, per Sergi Gómez, el 15%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Okay?
Vinga, comencem aquest Esportscope d'aquest 8 de març, Dia de la Dona. Hem de posar tots de la nostra part perquè sigui 8M, no només avui, sinó cada dia de l'any. Comencem abordant l'actualitat del Barça. Ho fem avui, el tenim aquí, el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Que has estat aquest matí esmorzant amb el president del Barça. Bé, amb el president i amb un bon grapat de periodistes, eh?
Sí, a la sala Roma de l'estadi del Barça, a les 10 en punt del matí, amb el president del Barça, per parlar del primer any, no?, de mandat del president Laporta, amb els caps de secció dels diaris, de les ràdios i de les televisions d'aquí, i jo ja anava allà pensant, em sembla que no hi ha cap dona que sigui cap de secció, i en efecte, eren més de 20 persones, més de 20 caps de secció, caps d'esports i tal, i no hi havia cap dona. I per part del club estava Laporta, estava Àlex Santos, estava Jordi Finestres, i anava per allà, mareixant la perdiu també, i s'ha aixecat de la taula Enric Massip.
Això ens ho hem de fer mirar com a societat, no?
Sí, és el reflex de la societat. Sí, sí. És igual que sigui el 8 de març que el 10.
Sí,
sí. Sí.
Heu parlat de moltes coses, Laporta us ha explicat moltes coses. Una de les coses que li heu preguntat, evidentment, Haaland, que és el nom que està en boca de tothom, i Laporta ha vingut a dir que si Haaland vol venir, econòmicament es podria afrontar aquesta operació, no?
Sí, ha estat una conversa, unes inquietuds a partir de les 10 del matí, amb una hora limitada, dient a quarts de 12 ens hem d'aixecar d'aquí de la taula i tal, però era una conversa per parlar absolutament de tot el que volguéssim, no? I del tema Haaland diu que en l'hipotètic cas de que nosaltres al final anéssim per Haaland, no hi hauria problemes del tipus econòmic. És a dir, sí que és possible des del punt de vista econòmic, ells contemplen, el Barça contempla, que seria una inversió, una operació de 250 milions d'euros, 75 pel Dortmund i la resta doncs, pel contracte, pels anys que signi de contracte el jugador noruec.
I alguna comissió?
Alguna comissió? Sí, no, d'això no ha parlat, però ha dit 250, després ha parlat que creu que el Dortmund i el jugador tenen una clàusula de 75 per sortir, i diu 75 més el contracte del jugador, doncs 250.
Però que el millor posicionat ell creu que és el City, no?, per endur-se'l ara mateix.
El més avançat, ha dit textualment, el més avançat en aquesta situació de triles és el City per l'atractiu del Pep Guardiola. Però també diu que al noruec li agrada molt el Barça pel projecte de jugadors joves que surten d'aquí de la Pedrera i també pel mateix Xavi, que no ha vingut a dir sí, es va reunir i tal, però clar, naturalment accepta que aquesta trobada.
També us ha dit que creu que el Madrid i Mbappé tenen un pacte.
Sí, quan es parla de Haaland també es parla d'Mbappé i ell creu que hi ha un pacte i que està tancat Mbappé pel Real Madrid i ja veurem Haaland on acaba, però allà, Mbappé al Madrid, ell diu la porta això i Haaland ja veurem.
També ha dit que ha donat per fitxat a Christensen, al central del
Chelsea. Sí, quan li han preguntat, i Christensen? Diu, sí, està fitxat. No ha dit res més, però bé, està fet.
I de Dembélé què diu, d'aquesta opció oberta de que es pugui encara quedar i renovar?
No, no li agrada molt el fet que ara Dembélé digui que es vol quedar, no?
Yeah.
Diu, no sé, jo no sé res de Dembélé, jo me'l veig parlar, sí, hola, Chato, sí, estoy muy bien aquí con Xavi, tal, te encuentras a gusto, sí. Diu el mateix que em diu el Riqui Puig, sí, hola, Presi, estoy muy bien, coño, muy bien, pero nada, no? I el Dembélé diu que està a gust i diu, però és que l'última proposta que vam fer va ser el 20 de desembre i, per tant, a partir de llavors, tot absolutament tancat. Si vol continuar, doncs que vingui i ja veurem el que fem. És a dir, no li agradaria molt que Dembélé fos allà i digués, ei, Presi, que me quiero quedar.
Alves sí, no?
Alves sí, sí, sí. Quan parles de jugadors que acaben una mica la vinculació amb el Barça com Dani Alves, diu, sí, està, pràcticament es pot donar per fet que continuarà. Hi ha un altre jugador com Adama Traoré que també està cedit i tal i que diu que és una negociació pel tema de Trincao, de Mendes i del Wolverhampton, que li agradaria que continués. I hi ha un altre jugador, el Sergi Roberto, que també acaba contracte, no? Acaba la seva vinculació. I ell m'estranya que no acceptés a la baixa la renovació que li vam proposar fa uns mesos abans de la lesió i tal. I ara, clar, s'ha acabat el contracte. O s'acabarà el contracte. Sé que a Xavi li agrada, però clar, és que Xavi ha jugat amb ell, però no està molt per la tasca de renovar Sergi Roberto.
I estem pendents també de com evolucionen les renovacions d'Araujo i de Gavi.
Amb Gavi ho té clar, que sí, a més el seu representant és Ivan de la Peña, i per tant, doncs, no hi haurà cap tipus de problema, però amb el representant d'Araujo encara espero alguna sorpresa. Sé que té oferta, sí.
S'ha
encara
fet alguna foto a Manchester.
Sí, 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 encara amb aquest representant no té la intuïció de que potser doncs, se'n vol anar.
Que no és tan fàcil.
Sí.
Està content amb Xavi, molt content amb Xavi.
Molt content amb Xavi, molt, per molts anys. I bé, ha reconegut el que va dir públicament, no?, que estava verd encara per venir al Barça, però és que diu, al meu costat, textualment diu, al meu costat maduren molt ràpid.
De manera que és mèrit madurat d'ell, no? És mèrit de la porta.
Clar, clar, clar. Si no fos per ell, no, sí, no hagués madurat. Sí. Però al meu costat maduren molt ràpid. I Xavi també.
Tot això, temes esportius. Temes que no siguin esportius, segur que el nom de Messi ha sortit en algun moment, també, no?
També, sí, sí. Era un tema... Messi ha de tornar, no ha de tornar, com veus el tema de Messi? Bueno, Messi, doncs em sap greu, podia haver continuat, no va continuar, però jo crec que és el que va dir, i també és el millor pels interessos del club, és el millor que ens podia haver passat, i per tant, doncs, és una pàgina que ja ha passat a la història del club i del tema Messi, no ha obert la porta. És a dir, bueno, si vol ell un homenatge, doncs naturalment es mereix un homenatge, i potser coincidint amb el 125 aniversari del club, que seria el 2024, sí, o amb la inauguració del nou Camp Nou, el 25, si és que les obres doncs van com ell diu que han d'anar, doncs potser podria ser un bon moment amb el nou Camp Nou per fer-li un homenatge a Leo Messi, sí, sí, però no l'ho veu. I si vol venir aquí al club a treballar, doncs el que vulgui, això no ho ha dit.
Ja que parles del tema del nou Camp Nou, ja veurem què passa, però és molt possible que el Barça hagi d'anar a jugar una temporada fora, i si ha d'anar fora només hi ha l'opció de Montjuïc, no?
Sí, una mica el temps que es plantegen allà al club és que aquest estiu, a partir de setembre o així, agost-setembre, hi haurà obres al Camp Nou per fer la remodelació de l'estadi, de manera que afectaria en principi a la tercera graderia, em sembla, la primera temporada, i per tant no podrien anar tots els abonats a lo millor del club, i ells es plantegen, encara no han tancat l'acord amb l'Ajuntament, doncs la utilització de l'estadi de Montjuïc el 2023-2024, aquella temporada, que també la cabuda té poc més de 50.000 espectadors, de manera que tampoc podien anar tots els que ara són socis i abonats del Barça, també hi haurien rotacions, i ells estan disposats, el Barça, a pagar 20 milions d'euros a l'Ajuntament per acondicionar a l'estadi de Montjuïc i també per pagar el lloguer.
I quan parlem d'economia, hi ha dos temes que estan aquí en primer pla també, que un és a les negociacions amb CVC, sí, no?, amb el fons d'inversió.
Sí, encara estan, diu que estan buscant menys anys, una qüestió més barata pel club, i no està tancat el tema en CVC, és a dir, amb el tema que proposa la Lliga de Futbol Professional, però que també té altres propostes més barates i menys anys d'altres fons d'inversió, i que espera que, ha dit aquest mes, però clar, estem encara, doncs estem avui que el dia 8 de març, no sé si aquest mes es farà o no, perquè sempre diuen aquest mes es farà lo de l'espònsor, lo de no sé què, no sé què, i al final no es fa, però ell sí que voldria naturalment aquest mes o el mes d'abril de tancar aquesta situació del CBC i també de l'espònsor.
De Spotify, no?
De... Sí, sí,
que he dit,
sí, sí.
Spotify.
És que a mi no m'agrada dir ni Spotify, ni Bewin, ni res, perquè...
És fer publicitat,
final,
no?
Clar, a sí, lo millor al final no es fa. A lo millor al final no es fa. I ell diu que va bé, que falten... Ha dit textualment que falten documents.
Ja.
Falten documents. Però fa unes setmanes jo escoltava a tots els mitjans de
estava
comunicació...
Estava ja pràcticament per anunciar-se.
Que ja s'estava anunciant, no? Sí. I diu que falten documents. I que no vol dir la xifra, perquè és un tema confidencial i que, a més, doncs, és una empresa que cotitza en borsa i que no es pot dir. I precisament de temes d'aquests de contractes també li he preguntat jo pel tema de si hi havia una empresa amb capital rus que s'hi han debatut allà internament per mirar de fer fora aquest contracte
sponsor,
pel tema aquest de la guerra d'Ucraïna i tal, no?
Sí.
L'espònsor aquest.
Sí.
Diu, no, és de Xipre. Com de Xipre? No, és de Xipre. Diu, el domicili, clar, domicili social està a Xipre, però el capital és rus.
Sí, sí, sí.
Però ha fet una mica de conya amb el tema aquest.
Com però l'espònsor continua, eh?
Sí, sí, continua. Sí. Com és de Xipre, ja, com el domicili social està a Xipre, no té res a veure amb Rússia.
Ja, ja.
Això és el que pensa Laporta.
Molt bé, trobada productiva, no?
Sí, sí, sí. I ell ha dit a l'acabar, i nosaltres també, suposo que hem quedat contents, que m'agradaria continuar i tal, continuar. Bueno, doncs ja li diem al Departament de Comunicació i aquests que l'envolten, el Jordi Massip i el Jordi Finestres i tal, doncs que en lloc d'esperar un any, doncs que cada 3 mesos, per exemple, doncs que faci aquest esmorzar.
Perfecte, doncs això és el que a Laporta li ha explicat a l'Oli i a altres periodistes aquest matí, i a l'Oli us ho ha explicat a tots vosaltres. Gràcies, Oli.
A tu.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Passen 20 minuts de les 3 de la tarda. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Doncs ja ha sentit a l'Oliveros el que els ha explicat Laporta, confirmant, entre moltes d'altres coses, el fitxatge de Christensen, que tu ahir a la tarda ja et donaven, han fet el 90%, no?
Sí, sí, en percentatge ja em deien que el 90% que estava al caure el fitxatge d'Andreas Christensen, el central danès de 25 anys, que arriba lliure del Chelsea perquè... És el que busca, no? El Barça, en aquesta dupla que tant elogiat a Laporta, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, busquen reforçar l'equip amb futbolistes que acaben contracte, que arribin a cost zero per guardar tots els diners per la gran inversió que volen fer, que ara t'explicava l'Oliveros, que és Erling Haaland, si finalment passa del Manchester City i escull el Futbol Club Barcelona, com així li diu el seu representant. Serà, per tant, una de les 4 incorporacions que vol fer el Barça. Laporta vol reforçar cada línia, a més de portar-li competència a Ter Stegen, i en principi ha de ser oficial en les properes hores. Ara el company italià Matteo Moreto, que és un periodista de Mercato, fins i tot explicava que s'està produint una reunió entre els advocats representants i el propi Andreas Christensen per videoconferència per acabar de tancar aquest acord que Laporta ja deia a l'esmorzar que estava al caure.
Perfecte. A nivell esportiu avui no hi ha novetats perquè l'equip fa festa i demà ja a preparar, demà al matí, aquesta eliminatòria d'Europa League davant del Galatasaray, i a més demà tenim les rodes de premsa prèvies al partit, també.
Escoltarem a un jugador que ha donat un pas endavant, a Frenkie de Jong, després a Xavi, com és habitual, roda de premsa a la 1:45 del migdia, després de la sessió d'entrenament, i la convocatòria són faves comptades. Sabem que continuen de baixa els lesionats, en Sofati Umtiti i Sergi Roberto, i a més, en aquest cas, escau Gavi per acumulació de targetes. Per tant, Xavi no podrà comptar amb el migcampista, que ha estat suplent en la doble eliminatòria contra el Nàpols, tant a l'anada al Camp Nou com a la tornada a Itàlia.
Això fa unes setmanes enrere seria un greu problema, però ara té molts recursos, Xavi.
Sí, sí, és que ara el problema és saber qui jugarà el... A qui deixarà la banqueta, al mig del camp, o a qui deixarà la banqueta d'entrada a la davantera. L'altre dia van descansar a Elx, Ferran i Adama Traoré, per tant s'espera que siguin titulars els dos, juntament amb Aubameyang, i al mig del camp jo crec que està claríssim. Busquets amb De Jong i Pedri.
Perfecte, demà en parlem. Condis, gràcies.
Adéu.
De seguida mirem cap al tros de partit, tros d'eliminatòria que tenim demà al Santiago Bernabéu.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Sona la sintonia de la Lliga de Campions a Sports Cope. Avui hi ha amb 2 partits de tornada d'aquests 8ens de final, però és que el partit de demà és brutal al Santiago Bernabéu, aquest Real Madrid-PSG. Busquem primer l'última hora del PSG, que ha arribat a Madrid ja aquest matí amb el nostre home a París, el Dani Gil. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Doncs res, que ja tenim el PSG a Madrid i, evidentment, amb Mbappé a la convocatòria, després de l'ensurt d'ahir, eh?
Sí, el PSG ja és a Madrid, ha arribat aquest migdia amb Mbappé al capdavant de l'expedició, després d'aquest ensurt que va donar a l'entrenament d'ahir, després de la trepitjada que va rebre per part de Gueye. Sembla que està bé, en línies generals. Les primeres proves que li van fer ahir a la tarda van confirmar que no pateix cap fractura al peu esquerre, que això era el que més preocupava, perquè si n'hi hagués hagut a hores d'ara ja estaria descartat pel partit de demà. Avui li faran un altre reconeixement mèdic per veure si l'evolució és bona i, en principi, tot apunta que serà titular al Bernabéu. L'única absència destacada a la convocatòria és la d'Ander Herrera, que segueix amb conjuntivitis des del cap de setmana i no ha pogut viatjar amb l'equip, i Sergio Ramos sí que ho ha fet, però no està preparat per jugar. És a dir, ha acompanyat el Paris Saint-Germain per fer pinya, per ell també és un dia especial, perquè podrà retrobar-se amb el madridisme, cosa que no va poder fer quan va marxar l'estiu passat, i per tant, encara que no pugui jugar, doncs almenys vol estar-hi present, perquè és una nit molt, molt important per tot l'equip.
O sigui, que demà, al marge d'aquesta baixa que ens deies d'Ander Herrera, amb tot l'Arsenal Pochettino, a l'anada no va poder ser titular Neymar, però demà sí veurem el trident Neymar-Messi-Mbappé sobre la gespa del Bernabéu, no?
Sí, tret que hi hagi alguna sorpresa d'última hora, en principi tot apunta que el trident serà titular, Messi, Neymar i Mbappé. És veritat que havia hagut algun rumor si Di Maria podria substituir a Neymar, tenint en compte que el partit d'anada ho va fer bé, però en principi serà el brasiler el que parteixi d'inici. A més, avui, aquesta tarda, a les 5:15, surt en roda de premsa juntament amb Pochettino, i normalment el jugador que atén els mitjans de comunicació després el dia següent és titular. Per tant, en principi, apuntem a que el trident serà titular al Bernabéu.
Vaya dia també especial demà per Messi, que torna al Santiago Bernabéu amb la samarreta del PSG, un estadi on ell amb la samarreta del Barça sempre s'hi ha trobat molt a gust, ha fet grans actuacions.
Sí, sí, ha estat el gran butxí del madridisme en aquests últims 15-17 anys, des que va debutar amb el Barça l'any 2005, que va ser quan va fer el primer clàssic al Santiago Bernabéu. Ha marcat, em sembla que són 15 gols a l'estadi del Real Madrid. És veritat que ara en fa 5, des del 2017, que no marca en aquest escenari, però segur que demà tindrà moltes ganes de tornar a reivindicar-se en un lloc on ha estat tan feliç.
Així està el PSG. Dani, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, fins demà.
Fins demà. Busquem ara com està el Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, sensación de cita de las grandes, ¿no?
Desde luego, sí, sí. Es un partidazo, se mire por donde se mire, con una gran constelación de estrellas en el césped, aunque van a faltar algunas. Bueno, no va a estar, por ejemplo, en el PSG Sergio Ramos, el que ha sido capitán del Real Madrid o jugador del Real Madrid las últimas 16 temporadas, pero bueno, con Mbappé, al que espera el Bernabéu para la próxima temporada, con Leo Messi, con un Neymar ya más rodado que hace 3 semanas en París, y con un Real Madrid que lo va a intentar. Se habla de goles, se habla de remontar, pero yo creo que, como ha dicho Ancelotti esta mañana, no hay que remontar, simplemente hay que ganar un partido, aunque no es nada fácil.
Pendientes de Kroos, pero tiene pinta que puede llegar, ¿no?
Mira, sí, sí, va a jugar.
Va a jugar.
Sí, se la va a jugar Ancelotti, y el futbolista alemán, que ha mejorado en cuanto a sensaciones. Yo creo que es un caso muy parecido al de Benzema hace 3 semanas, aunque ha dicho Ancelotti esta mañana que si estuviera al 95% no jugaría. Yo creo que llega muy, muy justo de plazos, pero bueno, hoy ha completado el entrenamiento, sus sensaciones parece que son positivas, vamos a ver mañana en el partido, y Kroos va a ser el ancla del equipo. Es cierto que hay cierta urgencia en esa demarcación porque Casemiro está sancionado, y si no pudiera haber jugado Kroos, pues estaría complicado quién puede jugar en esa posición. Camavinga, pero a lo mejor todavía le falta un poquito de experiencia. Recordemos que Casemiro y Mendy están sancionados, vieron amarilla en el Parque de los Príncipes, así que Nacho va a ser el lateral izquierdo y Valverde va a tener plaza en el centro del campo, así que salvo sorpresa mayúscula, solo contemplo una variación de este once que te voy a recitar: la entrada de Rodrigo dejando en el banquillo a Asensio, que yo creo que no se va a producir, así que el once está claro, con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y Nacho en la defensa, con Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, y arriba Asensio, Vinicius y Benzema.
Perfecto, así está el Madrid. Mañana hablamos, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte, gracias.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem fet alguna referència al Miguel Ángel Díaz, però has estat pendent de la roda de premsa d'Ancelotti. Què destaques?
Sí, sobretot això, no? El plan, el que es diu plan de partido, per superar aquesta eliminatòria i deixar enrere el Paris Saint-Germain en els vuitens de final. Ancelotti crida a la calma. La qüestió és guanyar, no pas golejar.
El plan que tenemos es un plan no solo para Mbappé, ma para Neymar, para Messi, para todos los buenos jugadores que tiene el Paris Saint-Germain. El plan es de jugar como un bloque, con balón, sin balón, de meter intensidad en el partido, de ser intenso, porque es un partido que tiene que ser inteligente. No tenemos que volvernos loco porque tenemos que ganar el partido. No tenemos que hacer una goleada.
Les dues is, intensitat i intel·ligència. Sobre la pregunta de si se l'aplaudeix a Mbappé o no, ha dit que la història del Bernabéu està plena d'aplaudiments als bons futbolistes i ha aprofitat el tècnic italià per treure una miqueta de pit mirant tot el que ha estat la temporada i els parors i les crítiques que ha hagut d'anar superant Ancelotti a la seva gestió al capdavant del Madrid.
Ha sido a este momento la temporada de però. Sí, ganamos, però bloque bajo, però poca posesión, però demasiada contra, però si no tenemos a Courtois, però si Karim no marca goles. Cada uno tiene su opinión. Yo estoy convencido que la temporada hasta ahora ha sido buena. Ojalá la podemos mejorar en los últimos dos meses.
Però si el Paris Saint-Germain elimina el Madrid s'haurà quedat fora d'Europa en els vuitens de final. Ha parlat també Modric, que s'ha desmarcat d'això del bloque bajo, bloque alto, pregunta Panenquita. Ha dit que el que compta és la intensitat i que farà lo seu i lo que es trobi a faltar de Casemiro sobre el terreny de joc, i que parla diàriament amb un Sergio Ramos que també ha viatjat, encara que no jugarà, en l'expedició del Paris Saint-Germain.
Vaya chicharret va fer Modric l'altre dia, eh?
Uoh! Se'l podia haver reservat per demà.
Com van els nervis?
No ho saps, tu. No ho saps. Com van els nervis? Va, ja veurem demà, ja veurem demà.
Ja veurem demà, que en parlarem una bona estona més, i encara n'hem de parlar, d'aquest Real Madrid-PSG de demà, de seguida el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i l'Elias Israel. Recordo que avui tenim dos partits ja de Champions, A partir de les 9 de la nit, els dos, Bayern de Munic-Salzburg, amb empat a un del partit d'anada, tot i el marcador ajustat, evidentment, clarament favorit al Bayern de Munic, i Liverpool-Inter de Milà. Els anglesos es van imposar 0-2 al partit d'anada, per tant, tenen un peu i mig, podríem dir, als quarts de final de la competició. Avui coneixerem els dos primers quarts finalistes de la Lliga de Campions.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I encara una cosa més abans del debat, un parell de documents del que va ser el gran protagonista d'ahir a la nit del partidazo amb Juanma Castaño. Iñaki Urdangarín, entre d'altres coses, va defensar que la seva samarreta continuï penjant del Palau Laurana.
Yo creo que ahí tanto los presidentes que han estado en esta época que yo me he alejado de, o sea, que desde que me retiré y que se colgó mi camiseta, yo creo que han tenido los criterios muy claros. En este sentido, mi camiseta cumple los requisitos de méritos deportivos que merece para ser colgada. De manera que en este sentido se ha defendido y creo que así es y así debería de ser.
Urdangarín, que també es va mostrar agraït al club, al Barça, per deixar-li fer pràctiques de coaching al club.
No se ha hablado, ni mucho menos. Yo estoy súper agradecido al presidente Laporta y a Henry, porque me ha ayudado también él a conseguir esto en las prácticas que estoy haciendo. Una vez acabemos las prácticas, etcétera, pues si hay ocasión de poder hacer algo, pues yo estaré a disposición del club para lo que sea, de la forma que sea.
3:33, de seguida el debat a Sports Cope.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ay, pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
I 33, obrim debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? Recién llegado de Qatar, ¿no?
Sí, ahora mismo.
¿Qué tal?
Bueno, Qatar, es Qatar. Sí, siguen de obras, siguen todo aquello lleno de arena, siguen todas las vallas del mundo, siguen ya los estadios, todos hechos, todo construido, pero no sé, es un país que tiene esa sensación de ser tan artificial que no sé. Pero bueno, ahí están, estupendo.
¿Y Márquez?
Bueno, Márquez, bien. Digamos que para ser la primera prueba, digamos, de la temporada después de sus dos serias lesiones, pues excelente. Él contó que el quinto puesto de los 11 puntos, por supuesto, mayor bagaje, mayor puntuación que los otros más firmes candidatos al título, como Quartararo, que acabó noveno, como Bagnaia, que se cayó, como Mir, que fue sexto, pues es una gran conquista, es un buen cestito para empezar la temporada. Él siempre suele decir que en estas cuatro primeras carreras no se decide el título, pero lo puedes perder. Y por lo tanto, yo creo que él sigue pensando en llegar en condiciones a Estados Unidos, a Texas, que es la cuarta carrera de la temporada. Viene Indonesia, luego Argentina, luego Estados Unidos. Ahí es donde él siempre gana. Y entonces se da el salto a Europa en Portimao y Jerez. Y ahí es donde empieza el campeonato de verdad. Y si él está ya metido en la pelea, pues yo creo que él se habrá hecho ya con la moto. Por vez primera en dos años de lesión del hombro, él ha dicho que no le dolió el hombro en todo el fin de semana, lo cual yo creo que ya es una progresión tremenda, sí.
Pues sí, muy bien. También se acompaña Will Elías Israel de Sporio. Elías, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Elías? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Perfecto, me alegro. Ya está Mbappé en Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, pero no viene para lo que todo el mundo espera. Que
no viene para quedarse,
parece que
¿no?
Parece que esperan unos meses. Igual viene para quedarse con el lugar histórico del Real Madrid en la Champions, pero bueno, con esas intenciones seguro que viene.
Bueno, oye, Laporta en un desayuno, ahora lo explicaba Oliveros esta mañana con periodistas, ha dicho que él cree que tiene un pacto con el Madrid, ¿eh?
No, pero él y
mucha gente, claro.
Yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, que prácticamente yo creo que casi todos damos por hecho. Es evidente que ahora, estando los dos equipos en liza y mucho más enfrentándose, pues no es momento de hacer anuncios. Pero yo creo que cuando acabe la temporada, yo creo que la próxima temporada Mbappé va a ser para la Madrid, igual a dudas.
Lo que no ha dicho Laporta es que él tiene un pacto con Haaland, que cada vez se tira más atrás. Esto de Haaland ya me suena a lo de Messi, lo arreglo con una asadita.
No, Emilio, de Haaland ha dicho que el Barça tendría capacidad para afrontar la operación, que ha cifrado en 250 millones, pero ha dicho también que ahora mismo el mejor posicionado es el City, lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, y tendría capacidad si volviera atrás en su tesis del CVC, ¿no? Que esa es otra también, que igual se tiene que tragar doblada el presidente del Barça, pero bueno.
Sí, es posible que acabe pactando. Seguramente
no, lo digo.
Las condiciones que planteamos en un principio, pero puede haber un pacto, sí.
Vale, no, lo digo por todo lo que dije, que después es dijo, ¿no? O Diego, ¿no? O sea que, pero bueno, sí. Vale, a ver, es evidente que el Barcelona no debe estar en la mejor posición para fichar a Haaland, habiendo la posibilidad de que otros equipos, por ejemplo, el propio, no ya solo el City, sino el propio PSG, si se va Mbappé, tuviera esa opción, ¿no?
Claro. Aunque sería bonito, Elías, la temporada que viene, tener a Mbappé en el Madrid y a Haaland en el Barça, estaría muy bien.
Sería espectacular, pues sería un poco la posibilidad de revivir el duelo Messi-Cristiano, o los dos delanteros que en teoría van a dominar la próxima década, tenerlos otra vez en el fútbol español, sería impresionante. Yo creo que sería bueno para el fútbol que no jugaran en el mismo equipo, eso seguro. Pero bueno, yo en eso también creo que todo puede ocurrir.
Sí. Sí, porque hay quien dice que igual el Madrid los podía hacer a los dos, Elías.
Bueno, yo es que creo que esos son golpes, son muy de Florentino. Florentino es alguien de hábitos, igual que lo hizo con Zidane y Figo en su momento. Pues él, si están a tiro y están en el mercado, lo va a intentar con todas sus fuerzas. Sabe que son jugadores que, además de cambiarte en el plano deportivo, que es lo que todos más valoramos, te cambian el plan de negocio, y eso para él y para la proyección directiva de Madrid. Precisamente por eso ha estado llenando el granero durante los últimos años, seguramente fichando menos de lo que tenía que haber fichado al Madrid, pero para llegar a este momento con la posibilidad y con el nuevo estadio de tener los mejores actores para hacer disfrutar de ese mega estadio del que estoy enfrente ahora mismo.
¿Ah, sí? ¿Estás enfrente del Bernabéu?
Sí, estoy justo enfrente del Bernabéu, que las obras son... Es impresionante.
¿Sí?
El ejercicio de ingeniería que hay aquí es una cosa de locos. O sea, yo no entiendo mucho, pero es una barbaridad lo que se mueve esto, y el tamaño que tiene todo, y la cantidad de gente que está trabajando a todas horas, ¿eh? Por la mañana, por la tarde y por la noche, es una locura.
Aquí, Emilio, vamos por detrás ahí, pero muy por detrás, ¿eh? Aquí
no. Bueno,
cuesta arrancar el tema, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, es evidente que dentro de cómo evoluciona el mundo y la sociedad y el deporte, y sobre todo lo que hemos entre todos calificado el negocio del entretenimiento, pues digamos, esa figura de ese escenario es muy importante para rentabilizarlo, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista de show e incluso, ¿no?, un poco de en plan Guggenheim, ¿no? O sea, que un poco el lugar que usted tiene que ver si va a Madrid, ¿no? O sea, que visitar, ¿no? O sea, un poco... Y yo creo que en ese sentido, pues, evidentemente, Florentino Pérez, que a nivel de empresario se ha distinguido por las grandes construcciones y las grandes empresas, pues es evidente que está muy adelantado y que, evidentemente, insisto, tal y como evoluciona el mundo, es evidente que un escenario así siempre es rentable, seguro.
Bueno, vamos a hablar de mañana. Elías, ¿cómo lo ves?
Pues creo sinceramente que quiero ver qué pesos se imponen. O sea, que me parece que los argumentos para uno y para otros, yo creo que tiene algo de ventaja el PSG por el gol, por la imagen que dio en la ida, porque esos jugadores, aunque en la Liga Francesa no tienen la motivación para este partido y esta competición, se ponen las pilas de verdad. Tienen muchísimas, muchísimas estrellas con una jerarquía brutal, no solo Mbappé, que ya demostró en París de lo que es capaz él solo, sino Neymar, que ya está en un tono físico mejor, Messi, que además, que a pesar de fallar el penalti, me parece que manejó con Verratti el partido y lo gobernó de una manera brutal. Entonces yo creo que el Madrid antes, o sin Casemiro ni Mendy, pues tiene que imponer el peso de su estadio, el peso de su historia, el peso de la gente empujando y acertar las que tenga. Que al final es de lo que se trata.
Emilio.
Bueno, he estado totalmente de acuerdo con Elías, como casi siempre, pero sí, respecto al juicio del partido, eso que dice Elías. Yo añadiría una cosa, creo que muy importante, y que todos nosotros, y en ese sentido no me refiero, Juan, a ti y a mí, sino también al propio Elías, tenemos clarísimo que es el partido por el que ha sido fichado Messi. O sea, es decir, Messi ha sido fichado por el Paris Saint-Germain para 7 partidos esta temporada y este, o el primero, fue el de París y este es el segundo. Después le quedarán 5 o 6 más. Es evidente que cuando Ancelotti esta mañana decía que la presión está compartida y tal, yo creo que la presión sobre el PSG es brutal, es de una dimensión estratosférica comparada con la del Madrid. O sea, el PSG ha sido creado, ha sido alimentado, ha sido con inyecciones de millones y millones de dólares de un estado para ganar la Champions. No hay otra competición. Esos muchachos saben que se la juegan, y a mí me parece que la responsabilidad y el peso que tienen esos futbolistas, que tendrán mañana, que no pueden salir de ninguna manera eliminados del Bernabéu, porque sería un fracaso para sus carreras impresionantes, y el primero, evidentemente Messi, es tremendo. O sea, es decir, el Real Madrid, si mañana es eliminado, ni a Vinicius, ni a Benzema, ni a Modric, ni a Kroos, les pasa absolutamente nada. Sí. Mientras que a Neymar, a Mbappé, a Messi, a Verratti, a toda esta gente, es un desastre, es un fracaso. O sea, se van a pasar un año más hasta que empiece la Champions del septiembre del año que viene, metidos debajo de las alcantarillas.
Sí, sí, eso es así, ¿no, Elías? Porque claro, el Madrid tiene un montón de copas de Europa y, hombre, evidentemente quiere avanzar en la competición, pero... Y el PSG, es verdad que si este año cae en octavos... Oh.
Sí, sí, pero yo creo, yo no lo veo tan, la distancia tan grande, ¿eh? Yo creo que para el Madrid caer en octavos de la Champions, ante quien sea, es un bajonazo. Y el Real Madrid tiene el PSG su historia, evidentemente lo ponéis vosotros a favor, yo lo pongo en su debe, o sea, tiene la obligación histórica de llegar lo más lejos posible en esta competición. Y no sé, evidentemente no es que le pase factura a los jugadores, creo que la eliminatoria como tal, por cómo están enfrentadas las directivas, por la manera de entender el fútbol del futuro de los dos, yo creo que tiene un componente personal también muy importante, o sea, que al final es lo que va a funcionar para hacer una mega oferta loquísima a Mbappé, o por si Mbappé se va al Madrid a intentar llevarte a Vinicius. O sea, ahí hay un pique soterrado entre los dirigentes que también tiene un morbo bastante añadido y que tiene más peso el que parece en el futuro de las dos entidades. Pero para mí, para cualquiera, para el PSG yo creo que sería más dramático, como dice Emilio, pero creo que para el Madrid es un bajonazo si no se clasifica.
Pero es que además Elías, Iván... al PSG no le quedaría ni el consuelo de ganar la Liga. O sea, mientras que el Madrid tiene un puntito de que esta liga, bueno, esta liga ganar esta liga española no es tan fácil, que decir, pues mira, oye, pues va a ganar la liga tres jornadas antes del final, pero es que al PSG no le queda ni eso. O sea, es que el título ese de liga no sirve para nada, para el PSG y para esta gente.
Sí, sí. ¿A quién se teme más en Madrid, Elías? ¿A Mbappé, que ya demostró, como tú decías, de lo que es capaz en el partido de ida? ¿O aunque Messi, bueno, ya es evidente que no está en su mejor versión, todavía verlo allí sobre el césped del Santiago Bernabéu impone mucho?
Yo creo que Mbappé, sinceramente. O sea, más que nada por lo que se ha visto esta temporada. Si lo miramos con un ojo histórico, una perspectiva mirando al pasado, pues evidentemente sería Messi. Pero por lo que se vio en la ida, que fue imponente el partido de Mbappé, sí. Y realmente cómo lo determina él solo, si no llega a ser por Courtois, pues seguramente no estaríamos hablando en estos términos y estaríamos hablando de cómo el Madrid se ha caído en la Champions. Pero yo creo que es ahora mismo más Mbappé, porque está más en forma, porque es más joven y porque Sativa, que es el futuro, y el futuro siempre genera más ilusión. Pero vamos, yo creo que yo personalmente le tengo absolutamente el mismo respeto a los tres, tanto a Messi como a Neymar, que no nos olvidamos de él, y que es un pedazo de futbolista, como a Mbappé.
Sí, sí.
No, yo lo que veo junto con lo que dice Elías de Mbappé es que encima Elías, Mbappé acaba las jugadas. O sea, es decir que es el tío que mete los goles. O sea, ahora podemos decir que Messi podría fabricar goles para Mbappé, pero si no existiera Mbappé, a lo mejor esos goles que Messi metía en el Barça ahora ya no es tan productivo en cuanto a determinación y en cuanto a goles, y sigue siendo muy productivo como asistente, como tío que se junta con Berratti y juega, ¿no?, de media punta y de del último pase para Mbappé, ¿no? Entonces, claro, Mbappé es Cristiano y siempre se ha temido mucho a Cristiano por eso, por su arrolladora capacidad de marcar goles, que es la que ahora expresa Mbappé, ¿no?
Sí, sí. Bueno, va a ser tremendo esto. Emilio, Elías, os agradezco estos minutos. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adeutan. Que en debat i seguim a Sportscope.
El Barça es posa el xip d'Europa i vol fer camí amb nosaltres cap a la final de Sevilla.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Galatasaray.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
13 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Abordem ara la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui per sentir a Calero, que va ser titular el dissabte davant del Getafe i va fer un bon partit.
Per mi el millor del partit, i ja ho ha dit ell, va ser el meu millor partit a primera divisió després d'un primer any molt dolent per de tothom, i l'any passat doncs sí que va tenir una mica més de continuïtat, però és que aquesta temporada només havia jugat fins a dissabte passat 5 partits. El 6è va ser contra el Getafe, 302 minuts en total, així que avui estava feliç. Fernando Calero, que parla sobre el pas endavant que ha de donar l'Espanyol fora de casa per intentar guanyar.
Pues no te sé contestar sinceramente el porqué de ese cambio. Sí que es verdad, y como tú has dicho, los datos están ahí. En casa somos un equipo mucho más fuerte y tenemos que dar un cambio de chip fuera de casa. No sé si creernos más, salir más valientes, es que no te lo sé decir, porque para nosotros, ya te digo, todos los partidos son importantes. Pero sí que es verdad que nos apetece también ser un equipo duro fuera de casa, que salga y se lo ponga difícil al rival y conseguir los tres puntos, que es al final lo más importante.
Sí, senyor, i l'Espanyol ha tornat avui a la feina i ahir va jugar el Llevant. Més de dos dies i mig de descans més l'Espanyol que el seu rival, el Cué, que va perdre ahir a Sant Mamés, i a sobre va perdre per sanció a Miramont i per lesió al genoll al comandante, José Luis Morales, que es va lesionar i segurament no podrà jugar dissabte. Però parla, en qualsevol cas, Calero, d'un bon rival.
Yo creo que, sinceramente, si miramos el Levante jugador por jugador, poca gente diría que no es un equipazo. Otra cosa es donde estén en la clasificación, está claro, pero es un rival súper complicado, muy duro, y que ya vemos cómo nos lo puso en casa para ganarles. 4-3, un partido complicadísimo. Y igual va a ser allí, tenemos que salir con todo, si no nos costará caro.
Demà més, en qualsevol cas, més feina, i d'aquí a divendres un jugadoret per l'Espanyol que es passarà per aquí per Esports Copé.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Que vagi bé. I un apunt del Barça femení per tancar bloc futbolístic amb la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha renovat Mapi León fins al 2024.
Maria Pilar León, que acabava contracte aquest estiu i signa per dues temporades més. La defensa saragossana de 26 anys està considerada una de les millors centrals del món i compleix la seva cinquena temporada de blaugrana. Mapi ha explicat que se sent plenament identificada amb la manera de jugar de l'equip, tot i que ha hagut d'aprendre des que va arribar, i diu que l'objectiu d'aquesta temporada és repetir els èxits de la passada.
La verdad es que súper, súper contenta. Al final me siento súper identificada con el club. Me encanta la filosofía de juego. Es súper complicado lo que conseguimos y sería, y yo creo que es más difícil todavía intentar repetir lo que hemos conseguido. Creo que la gente no es consciente de ello porque parece que lo hacemos, a veces, como mis padres me lo dicen, no, es que lo haces muy fácil, pero no es tan fácil.
Un dels títols de Lliga pot caure aquesta setmana, dimecres o diumenge. Per la seva part, la portera Cata Coll ha estat intervinguda amb èxit del genoll esquerre de la ruptura de lligament encreuat que va patir la setmana passada.
Sí, demà haurem d'estar pendents d'aquest Real Madrid, Atlètic de Madrid, que podria fer ja campió de Lliga al Barça.
Sí, senyor, amb un puntet del Real Madrid, el Barça campió de Lliga.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora intento ayudar a evacuar niños.
Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y sobre todo dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Well, it's not us, it's Vladimir Putin who attacked.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Obrim el bloc poliesportiu a Esportscope parlant de bàsquet amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Joan, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda, que tenim activitat. Té el Barça partit de Lliga CB aquest vespre a la pista del Fuenlabrada.
Sí, de l'Urbas Fuenlabrada. És un partit pendent i que tanca la jornada 23, 23ena de la Lliga Endesa. Un Barça que, recordem, arriba amb 19 victòries, però després de perdre la Fonteta de València. Un partit que, recordo també, va trencar una ratxa de 12 victòries seguides dels Blaugrana. Objectiu per avui i d'ara en endavant no fallar, bàsicament, a la Lliga Endesa per, un cop el Barça recuperi tots els partits pendents que té, recuperar també la primera plaça del campionat domèstic de l'ACB, ara abans del Real Madrid. Parla el bastidor del Barça, parla Àlex Abrines.
No volem perdre dos partits seguits, sabem que tenim un rival que a casa juga molt bé i bueno, el públic apreta molt i sabem que és un estadi on el públic apreta molt, els jugadors que juguen molt millor a casa que a fora i bueno, tenen un equip per competir, no? Jo crec que haurem de fer les coses. Nosaltres també portem un calendari complicat i bueno, haurem d'estar físic i mentalment al 100%.
Ho hem portat una mica massa a l'extrem, allò que t'agrada tant.
Sonava és... massa, la pilota.
Sí, disculpa, Vallori, hauríem d'haver allunyat una mica a Brines del bot de la pilota. Disculpin també els oients, que s'escoltava gairebé en un segon pla la veu del jugador del Futbol Club Barcelona. No hi som per lesió, Corey Higgins... Tampoc el capità Pierre Oriola, d'això no haurem de parlar. I recordeu, una hora raonable, jo crec que és una bona hora, 8:45 del vespre, al Fernando Martín, Urbas Fuenlabrada, Futbol Club Barcelona.
I una cosa més, Albert, a la Champions League, victòria del Manresa, a més amb un marcador prou contundent a la pista del Treviso.
Sí, és la segona victòria a la tercera competició europea en importància, és a dir, a la Champions, amb aquest 88-103 a la pista d'elles del Treviso italià, que recordin, és l'hereu d'aquella mítica Benetton. Benetton, de Treviso, esclar. Vaja, que pensant en els quarts de final, els de Pedro Martínez van fer un partit molt complet, van desplegar tot el potencial ofensiu, tot i les baixes en el joc interior. Va destacar Luc Maier, que feia 25 anys i va anotar 22 punts. Ara el Baxi queda amb dues victòries i una derrota, equilibra el balanç en positiu, i ahir t'explicava que és una setmana on, per allò dels partits pendents, també a Europa, dijous es tornen a enfrontar, gairebé és anada i tornada, en aquest cas partit pendent, serà el Congost, on el Baxi Manresa tornarà a rebre el Treviso italià.
Ho anirem explicant. Albert, gràcies.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Més coses, Esports Cope. Ara parlem de futbol sala. Juan Arias.
Què tal, Valluri? Bona tarda.
Bona tarda, que el Santa Coloma juga l'accés avui a la final a 4 de la Copa del Rei a la pista del Córdoba.
Sí, a partido único en la pista del equipo andaluz. Esta copa representa una buena oportunidad para inaugurar su palmarés de títulos, aprovechando que los cocos de la competición, como pueden ser el Barça, el Inter, el Pozo, el Levante y Palma, han ido cayendo eliminados durante la competición. En caso de clasificación, el equipo colomense disputará su tercera final a cuatro de manera consecutiva. El equipo andaluz, por su parte, disputa sus primeros cuartos de final de la Copa del Rey, y en el último precedente, en Liga, el Córdoba derrotó con claridad 5-1 a Industrias en pista cordobesa. El jugador de Industrias, Albert Cardona, espera confirmar la buena dinámica del equipo con 6 victorias en los últimos 7 partidos.
Portem una ratxa molt bona, estem treballant molt bé, competint molt bé, els partits ens estan sortint a favor. Sabem que el Córdoba és un equip molt fort, molt dur, a casa seva serà un partit complicat, però bueno, nosaltres seguint aquesta dinàmica anirem a pel partit a competir els 40 minuts i esperem estar a un altre Final Four.
El partido a las 20:30 también se juega en Antequera, Rivera, Navarra, Valdepeñas, Betis, y mañana queda el Cartagena, Jaén. La final a 4 se juega del 14 al 15 de mayo, de momento sin sede confirmada.
Tenim cita de nivell de waterpolo a casa nostra aquesta tarda, Juan. Tenim partit de Lliga Mundial a la piscina de Sant Sebastià, la Barceloneta, entre Espanya i Alemanya.
Sí, Espanya juega ante Alemania el segundo partido de esta Liga Mundial, competición que normalmente sirve para que los seleccionadores calibren el momento de forma de sus equipos y sobre todo ir dando minutos a jóvenes valores. Para el encuentro de hoy, el seleccionador español David Martín ha dejado fuera de la convocatoria veteranos como López Pinedo, Fran Fernández y Felipe Perrone, y ha dado entrada a jóvenes valores como Unai Aguirre, Óscar Asensio, Albert Ponferrada, Nico Paul o Mario Lloret. Objetivo, ver la evolución de los chavales que vienen por detrás y preparar el Mundial y el Europeo de este año.
Estem una mica en procés de renovació, ens fan encara automatismes, però bueno, l'objectiu d'aquests partits és això, no? De provar gent, de poder donar-los l'oportunitat i que demostrin el seu nivell per poder competir. Jo crec que tenim una bona fornada, però crec que el bloc fort està fet i és veritat que podrem anar ficant jugadors. Ara venen moltes competicions i això és molt bo perquè els joves tindran l'oportunitat de mostrar la seva vàlua, no?
En el primer partido de esta Liga Mundial, el conjunto español perdió ante Francia en piscina francesa. El choque contra Alemania a las 8 en la piscina de San Sebastián. Acceso gratis para todos. Incluso se ha aumentado la capacidad de las gradas para un total de 600 personas.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I tancarem, Gil, amb una punta d'atletisme, que tenim rècord del món, nou rècord del món d'aquest portent de l'atletisme, que és Duplantis.
Amb 22 anys, ningú no discuteix que Mondo Duplantis és ara mateix el rei de l'atletisme, mentre no arribi el primer maratonià que baixi de les 2 hores. Això serà figues d'un altre paner. A l'Stark Arena de Belgrado, que d'aquí 10 dies allotjarà el Mundial Indoor, 6-19, el tercer intent en una competició on es va quedar sol. Evidentment, va començar ja quan la resta estaven eliminats i a la tercera tentativa va fer aquest 6-19 que va fer en bupques, de centímetre en centímetre, 6-18, 6-19. Sí. Doncs ja el té en 6-19, curiosament, a l'aire lliure en té 6-15 i és indiscutiblement el rei, ara mateix no només de la perxa, sinó també de l'atletisme mundial. Italia.
Hail Superstar! Cumpleaños
feliz. 8 de març, avui, 8 de març. Sí, ja ho sé, és el dia de la dona, ja ho sé. Ara en parlem del dia de la dona.
No diguis amb aquest rentintint.
No, hem de felicitar a una persona que va veure per primera vegada la llum del dia ara fa 75 anys. Florentino Pérez, president del Real Madrid, que avui bufa 75 espelmes a la tarta. Per cert, parlant del dia de la dona...
Tarta blanca, no? Merengue, no? Suposo...
Sí, home, no? Sí. Amb pintetes de xocolata, de color Mbappé. Pintetes de color Mbappé, ja veurem demà. Però escolta, ningú no discuteix que el Barça femení està fent història dintre de la història del club, una història que, home, cap director general s'hauria de saber el nom dels seus, de tots els seus empleats, però, home, senyor Laporta, senyor Laporta.
L'Hermoso, la Lique Martens, totes, la Irene, la Baños, tots.
No, la Baños no, la Paños, Paños,
no
Sandra Paños,
no
és la seva portera, home, Sandra Paños, no Baños.
Ai, no hay que poner paños caliente a este error.
Bueno, és igual. Bueno, ha millorat. Fa, en campanya electoral parlava així de l'usual aquella. Va, és igual, va, deixem-ho estar. Última hora, molt ràpidament, Batllori, que mitjans italians diuen que Schengeli ho té fet pel Futbol Club Barcelona de bàsquet de cara a la propera temporada. S'ha acomiadat del Granada Robert Moreno i Ainhoa Tirapu, l'exguardameta de l'Atlètic, es postula per ser la Tebas de la Lliga de Futbol Femení.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Cuideu-vos molt. Que vagi bé.